rojo,
naranja,
amarillo,
verde,
azul,
añil,
violeta.
Fenómeno óptico y meteorológico que produce la aparición de un espectro de frecuencias de luz en el cielo cuando los rayos del sol atraviesan pequeñas gotas de agua. Arcoíris.
O también esta media hora en UPV Radio.
Arcoíris.
Muy buenas tardes, queridos oyentes, y bienvenidos al programa más colorido de la radio, el nuestro, el inigualable Arcoíris. Recordamos, un programa elaborado, realizado y presentado por personas usuarias de Avapace, que cuentan con el apoyo para llevarlo a cabo de voluntarios y profesionales vinculados al servicio, como un servidor. Mi nombre es Pablo y comienza Arcoíris. Nos podéis seguir los viernes de 1 a 1:30 del mediodía en UPV Radio, en la 102.5 de la FM, si te encuentras en la zona metropolitana de Valencia. Y si en esa hora te resulta imposible sintonizarnos, nos puedes oír a través de internet en radio.upv.es, donde también te puedes descargar el podcast y escucharlo cuando quieras. Búscanos en radio.upv.es, en la sección de Radio a la Carta o en Programas. Y ahora sí que no existen excusas, porque también puedes escucharnos en el mismo dial los domingos a partir de las 5 de la tarde. Ya sabes, no te lo pierdas. Y recuerda que ahora nos puedes seguir en Twitter buscándonos con el nombre de @arcoiris_rtvupv102.5, donde podrás enterarte de todas las novedades de nuestro programa, dejar comentarios y ser totalmente partícipe de nuestro arcoiris. También tenemos correo electrónico, es el arcoiris_rtv@upv.es, donde tenéis rienda suelta para hacer vuestras aportaciones, sugerir visitas, entrevistas, pedir música, dedicatorias, ya sabes, un correo como nosotros, sin barreras y totalmente abierto a lo más importante, a nuestros oyentes. Y como siempre, contamos con unos maravillosos colaboradores y artistas que siempre están al pie del cañón y realizando la mezcla de colores de este arcoíris tan singular a los mandos técnicos Sari. Hoy, en la sección de capacitados, tenemos el privilegio de entrevistar a una persona con un trabajo único en la ciudad de Valencia. Gracias a su compromiso y su interés, podremos compartir un ratito con él en esta media hora. Tenemos el honor de contar con el ilustrísimo señor Joan Ribot, alcalde de nuestra ciudad, que esperemos que se sienta como en casa y podamos saber un poquito más de él. En fin, un día más que no te puedes perder, ya sabes, quédate con nosotros en 3, 2... 1. Comienza Arcoíris.
Rojo,
naranja,
amarillo,
verde,
azul,
añil,
violeta.
Estás escuchando Arcoíris.
Muy buenos días, chicos. Los oyentes seguro que ya tienen muchas ganas de saber y de escuchar qué pedazo de entrevista tenemos preparada para Joan. Buenos días, Manolo.
Buenos días, Pablo.
Buenos días, Bea.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Buenos días.
Buenos días, Maika.
Buenos días.
Josep, que lo tenemos aquí como equipo de redacción. Buenos días. Y tenemos también a Olga, nuestra gerente. Buenos días.
Buen día.
Y nuestro queridísimo invitado, Joan Ribó. Buen día.
Buen día, ¿qué tal? Encantat de estar así.
¿Qué tal? ¿Estás preparat?
Estic preparat. Venga, quan vulgueu.
Nosotros tenemos que confesar que estamos un pelín nerviosos, ¿eh?
Pues no, no estigueu nerviosos. No estigueu nerviosos.
Bueno, damos también los buenos días a Pepe, presidente de nuestra entidad, que también está aquí como espectador viendo la entrevista. Buenos días, Pepe. Cuéntanos un poquito, Manolo, lo que hemos encontrado de Joan Ribó.
Bueno, pues Joan Ribó Canut nació en Manresa el 17 de septiembre de 1947, catedrático de secundaria y político español, miembro de Compromís. Vivió en Adrall, provincia de Lleida, hasta que se desplaza a Barcelona para realizar los estudios de bachillerato. Estudió ingeniería agrónoma, de Universidad Politécnica de Valencia, diplomándose posteriormente en tecnología de alimentos y realizó el decorado del Instituto Agroquímico de Valencia. Profesor durante 6 años, de las escuelas superiores de ingenieros agrónomos e industriales, durante 24 años de química y enseñanza secundaria, diputado autónomo de las Corts Valencianas de 1995 a 2007, concejal del Ayuntamiento de Valencia en el año 2011 y actualmente es el alcalde de Valencia desde el 13 de junio del 2015.
¿Qué te ha parecido todo lo que hemos encontrado?
M'ha semblat una descripció prou fidel de la meva vida, i moltes gràcies per la investigació, però es correspon molt bé en la realitat. Efectivament, jo vaig néixer a Manresa, la meva infantesa en un poblet prop d'Andorra, de l'Andorra del Pirineu, després estudi en Barcelona, me'n vingui a estudiar a València d'enginyer agrònom, i el que heu contat, efectivament, molt bé.
Claro, era una de las preguntas, ¿no?, que estuvimos ahí viendo, de vamos a sacar un poquito la que es la biografía de Joan Ribó, y luego era la pregunta de ¿quién es Joan Ribó como persona?
Ah, yo sobretot soc una persona normal. La meva obsessió és ser una persona normal, una persona del carrer, una persona que quan es pot escapar de la pràctica política se'n va a caminar, com en anir ahir i ahir, que agarra la bicicleta als matins, com ho he fet quan he estat professor en Meliana o aquí prop en el districte marítim, que m'agrada parlar amb la gent amb normalitat. Entonces, sobretot m'interessa ser una persona normal, amiga dels meus amics, pues en el meu barri, que tinc una relació normal en el barri, i pues que no m'agraden massa les faràndules i los excelentíssimos i aquestes coses que agraden molt a vegades, a mi pues em deixen prou fred. Intente fer el millor que puc, intente treballar el millor que puc, els anys que estiga d'alcalde i els que he estat de regidor, per a que aquesta ciutat millore, que té moltes coses que s'ha de millorar, i ahí estem en la faena, no? I en aquests moments, pues mira, soc una persona que es va jubilar fa uns anys i que me van repescar, i pues mira, aquí estic amb tots els meus companys de treball jubilats feliçment ahí vivint una vida padre, i jo treballant com un xino ahí, però bueno, què hem de fer, no? Si això és la realitat.
Compre el moment que vaig a fer que vaig fer a casa.
Mira, quan el moment en què vaig saber que anava a ser alcalde va ser un moment molt de retard. Jo quan em presenti, per suposat, quan em vaig presentar en 2011, em presentava no per eixir de regidor, sinó per ajudar els meus companys en les Corts Valencianes i tal. Mm-hmm. Però quan em vaig presentar en el 2015, pues nosaltres pensàvem i les enquestes deien que anàvem a millorar els resultats. Les enquestes al llarg de la campanya electoral ens deien que les coses anaven cada vegada millor, però, clar, nosaltres teníem 3 regidors, el Partit Socialista 8 i el Partit Popular 20, si no... D'aneu o 20, ara no sé. Clar, aspirar a ser alcalde des d'aquestes posicions era un poc utòpic, Entonces, a mesura que anava la cosa, dius, les coses estan anant molt bé, no? O sigui, ho notaves d'alguna forma, però jo saber que podia ser alcalde la nit de les eleccions quan vaig veure els resultats i que anava a ser alcalde pues, quan vam arribar a un acord amb el Partit Socialista i amb la gent de Podemos de València en Comú, que va ser, pues, tardet. O sigui, que la veritat va ser una cosa que va eixir fruit d'un treball, jo crec que molt bo en la campanya i tot el que van fer durant els anys anteriors, però que no, d'alguna forma, mai treballava jo per ser alcalde, jo treballava per ser un regidor eficaç, tenir un grup com Compromís que es preocupava de la ciutat, que plantejava alternatives. Vos posaré un exemple. Nosaltres ara estem fent el carril bici, l'anell ciclista en la ciutat. Pues nosaltres vàrem fer un projecte però fet per arquitectes i tal, abans, quan érem regidors que no tenien cap capacitat, per dir, escolta, anem a presentar l'anell ciclista. I el Partit Popular se'l va copiar, que era el que governava i va fer una altra cosa pitjor i tal. Però intentàvem fer coses, criticar al Partit Popular, perquè se ho mereixia i feia moltes coses mal, però a la vegada plantejar propostes, però molt concretes a nivell de projecte. Les coses van anar bé, la gent s'ho va creure, que podíem canviar aquesta ciutat, i crec que estem en la faena.
Muy bien. Pues Joan, con lo que comentabas de que te gusta mucho ir en bicicleta y eso, ¿tienes alguna afición más aparte de ir en bici?
Tengo una afición.
A ver, cuéntanos. Basta.
Irme al monte cuando puedo.
A respirar aire puro.
Soy montañero de hace mucho tiempo y desde el año 1981, antes de que entrara Felipe González a gobernar, yo era profesor, como habéis dicho, cuando acababan las clases en junio, cogía la mochila y me saco a dormir y nos íbamos al monte, al Pirineo. Al principio estábamos 15 días haciendo bivac, etcétera, y a medida que nos fueron saliendo canas, primero cogimos la tienda de campaña y ahora vamos a refugios, claro. Pero seguimos yendo, ¿eh?
Es un proceso, ¿no?
Bueno, o sea,
el fin es el mismo, ¿no?
El fin es el mismo y a mí me gusta muchísimo. Hombre, estoy haciendo el camino de Santiago, lo he hecho ya en bici, estoy haciéndolo todavía en trocitos. Y ahora, cuando tengo tiempo, hay otro camino que estoy haciendo, que es uno que igual no conocéis, que es precioso, que es de Puzol a Lisboa. En estos momentos estamos camino de pasar la frontera con Portugal, pero pasas por muchas montañas preciosas, o sea, empiezas por aquí, por la Calderona, luego sigas con todo el sistema ibérico, luego toda la montaña de Madrid, o sea, el sistema central, es una cosa preciosa. Pero bueno, ahora tengo muy poco tiempo para hacerlo, o sea, algún día que pillo, dos o tres días, voy, hago un trocito y luego vuelvo y tal. Esa es mi gran afición, sin duda, pues, la que más.
Mira, Joan, que has dicho lo del Camino de Santiago, y yo sé que te estaba escuchando y ha hecho, porque ellos hicieron también el Camino de Santiago,
¿sí?
Bueno, en dos ocasiones,
sí,
además, y bueno, Josep puede mejor
muy
hablar
bien,
que yo,
bien.
Pero fue un reto, ¿no? Y fue...
Es precioso,
bueno,
sí.
¿No?
Además, fue una experiencia para ellos, porque
es un
claro,
reto muy bonito.
Pasas por barro,
por
había
todo,
que...
Sí,
era una satisfacción, ¿no? El poder, una
claro,
vez que pasas con el barro, con la silla, ellos veían que como que era imposible, ¿no? Y al final ellos se lo pasaron súper bien.
Muy bien.
Y estés encantado, ¿verdad, Josep?
És molt bé.
Ens explicaven que era com màgic, perquè sempre que necessitaven alguna persona, de sobte apareixien, veritat?
Sí.
I per compartir a nivell...
El Camí de Santiago jo crec que és una experiència, o sigui, per a la gent que és creient, pues, amb molts valors religiosos, però per a la gent que no és creient té molts valors de molt tipus, de coneixement del territori, de coneixement de les persones, o sigui, de molts tipus. Jo crec que és una experiència molt recomanable. Però n'hi ha molts altres camins en Espanya que val la pena fer.
Sí, que no són tan conocidos.
Que no són tan coneguts. Jo, per exemple, pues, el Puzol Lisboa és una cosa molt xula. N'hi ha altres, per exemple, el GR7 que travessa la Comunitat Valenciana des de dalt dels ports en la zona de Catalunya, passant per Morella i per ahir hasta Alacant, per travessar Alacant, també és preciós, O sigui, en València tenim muntanyes molt boniques.
Sí. Investigarem, per la propera.
Estarem pendents i mirarem.
Ja, lo del Pirineu ja és més fortet. O sigui, la transpirenaica és més dura, entonces és més fort, però també és molt bonico.
És ponerse, no sé.
Efectivament.
Lo que haga falta, ¿verdad, Josep?
Efectivament.
Avui me agrada perquè que fui
Marta comenta que a ella le gusta mucho pasear por la Malvarrosa.
Toma, qué chulo. Molt bé. Claro. És molt bonic passejar per la Malva. Mira, és una altra cosa que no ho he comentat. Jo tinc un apartament en la zona de Sagunt i quan tinc temps agarré i caminem ahí. O sigui, fer caminar per la platja és molt bonic, de veritat. És una cosa molt bonica, sí senyora.
Manolo tiene la siguiente pregunta.
Siempre te dedicas a la política. Si no he sido así, ¿a qué te hubieras dedicado?
Anem a veure. M'he dedicat a la política sempre. No en el sentit No en el sentido en que me estic dedicant ara. Jo he estat professor d'institut i de la universitat, d'esta universitat concretament, i he estat professor d'esta universitat en agrònoms i en enginyers industrials durant 7 anys. O sigui, fa molt de temps, però durant 7 anys. Però en aquell moment jo me dedicava a la política, però quan acabava la faena pues tenia inquietuds polítiques i o sigui, a partir d'una evolució de cristianisme, o sigui, cristians pel socialisme i tal, però jo fins a l'any 95, jo no em dediqui a la política, o sigui, en sèrio, per dir-ho així, com a diputat, etc., sinó que estava treballant abans. Jo em dediqui a la política com a diputat durant 12 anys, però als 12 anys torni a l'institut durant 3 anys i pico, em vaig jubilar i després he tornat a la política. Una vegada m'he desjubilat i he tornat a la política. O sigui que sí, no m'he dedicat sempre.
Ese momento de desjubilació, ¿no? Seria un poquito de este... Porque todo el mundo está esperando, ¿no? A la hora de poder jubilarse y poder un poquito disfrutar de los tuyos, de tu vida.
No te he d'enganyar, que per a mi va ser una cosa que m'ho vaig pensar i tal. Jo em vaig jubilar, no em volia jubilar. Realment, els professors de secundària i de primària ens podem jubilar als 60 anys... Jo ja em vaig jubilar més tard, als 62 i mig, 63, perquè a mi m'apeteixia continuar. Em vaig jubilar perquè estava en aquells moments el govern començant que si la gent se hace muy mayor, que si les piràmides de población... Dic, estos tíos mos retarden la jubilació. Dic, abans que me la retarden, jo vaig jubilar. A mi no me foteu. Entonces me vaig jubilar per això. Lo que passa és que els 8 mesos me vaig desjubilar una altra vegada i ens vam quedar igual. O sea, que no.
Sí. Que ahora te la estás jugando también, ¿eh? Eso lo tenías claro, ¿no?
Sí, pero ahora ya es muy difícil que me alargue la jubilación. O sea, ya es muy difícil. Está claro.
De pequeño, ¿te imaginaba te cade?
Bueno, la verdad, no. Sinceramente, no. O sea, para mí, mira, para mí el tema de ser alcalde es una cosa que va a vindre como un proceso normal. Jo vaig tindre coses, treballs de molta responsabilitat. Ser professor és una qüestió de molta responsabilitat. I aquest tema sí que me l'imaginava perquè vaig fer l'oposició, perquè estava donant classes, m'agradava la professió. Entonces, el tema de la política per a mi va ser entrar com a conseqüència d'unes creències, d'una voluntat d'ajudar a la gent, i entonces, paulatinament, te vas enredant. I jo no m'havia plantejat mai ser alcalde, sincerament. M'havia plantejat ser diputat, algun dia m'ho vaig plantejar, però lo de ser alcalde no m'ho havia plantejat. Ha arribat perquè m'ha tocat, o sigui que no... Ja està, i ho intento fer lo millor possible. Però no m'havia plantejat això, la idea de dir, jo de major vull ser alcalde. Pues no m'ho havia plantejat mai. O sigui, no, és un tema que per a mi crec que és una tasca molt important, molt interessant, molt creativa, però a la vegada crec que és una tasca que poden fer moltes persones, totes les persones que tinguin bona voluntat. O sigui, jo voldria desmitificar la idea de que ser alcalde és una cosa d'altre món. No. Qualsevol persona que vulga treballar seriosament el tema i que se ho plantege, pues jo crec que qualsevol persona pot ser-ho. O sigui, el que passa és que tens que tindre el recolzament polític de la resta d'una força política. No pot ser alcalde així perquè jo quiero ser alcalde. O sigui, però tens que tindre un recolzament polític, tens que tindre... Però a partir d'ahí, jo crec que és una tasca que, bueno, ahí has de tindre, pues sí, has d'estar molt tranquil, no t'has d'agobiar, perquè te pots agobiar molt fàcilment per les crítiques i tal, pues estar, sobretot, molta serenitat. Jo crec que l'element és molta serenitat, voluntat d'arreglar les coses i decisió de que vols canviar determinades coses. Ser alcalde per ser alcalde, jo diria que és una tonteria. Si vols ser alcalde és perquè vols canviar la societat en algunes coses determinades, perquè vols ajudar a les persones. Si no, no té... Pues no val la pena. I des del meu punt de vista, jo crec que ser alcalde val molt la pena per dir, mira, jo vull que aquesta ciutat siga més amable per a les persones, siga més amable pels xiquets, que la gent puga viure millor. Si no és per això, home, hi ha gent que vol ser alcalde per fer negoci, no? Això no és la feina, no? Evidentment. Però ser alcalde per el prestigi, no. Jo crec que l'important és canviar coses. A mi el que m'interessa quan deixa de ser alcalde és dir, mira, això s'ha aconseguit perquè ho hem estat treballant. No jo tampoc, perquè això ho fan. Hi ha un equip de gent que està treballant i hi ha uns funcionaris que estan treballant, però que d'alguna manera han dit, anem a anar per ahí, Per exemple, volem arreglar el cabanyal, volem que el cabanyal sigui un barri. I això implica moltes hores de feina, de contactar, de tal, de discutir, d'enfadar-se, etc. Però dius, si al final aconsegueixes arreglar el tema del cabanyal, dius, escolta, això valia la pena, no? Igual que en el tema de la mobilitat, igual que en molts altres temes.
Supongo que són metes que, no? Són que metes, cada uno sí. Se va són poniendo.
Metes. I són metes que tu et planteges en funció d'una visió de la societat que vols més justa, que la gent siga més feliç, que siga més solidària, i a partir d'ahí te planteges aquestes metes. Ara, jo la idea de, jo quiero ser alcalde, pues jo no. O sigui, si és por ser, pues no, jo m'ho passo millor en la muntanya, te vaig a cagar.
O sigui, con un sentido, no? Claro,
efectivament. Sí. Si no te ho planteges en un sentit determinat, soc alcalde per a fer determinades coses, pues per a mi no tindria sentit, sincerament, no?
Y Joan, ¿nos podrías decir cómo es tu día a día? Así,
uf.
Bueno, o sea, habrá variados como de todos, ¿no? Pero así un poquito...
Desde que te levantas, Joan.
Sí, así.
A ver, sí, te puedo contar. Bueno,
a
mira.
Ver, lo que se pueda contar, claro.
Sí, claro. Está claro, cariño. A ver, yo me acostumé a alzar siempre a las 6:30 del matí y lo primero que fai es ferme un té y me vaig a la tablet. Tinc... L'Ajuntament em paga una sèrie de diaris, el primer que faig és llegir la premsa, hasta les 7:30, 8:15, que entonces em dutxe, en canvi i tal, agarro la bici i me'n vaig cap a l'Ajuntament. Acostumo a arribar 8:15, abans de les 8:30 sempre. Entonces ahí, pues mira, tinc primer el de jurídic, que tots els dies entra per veure què ha passat el dia anterior, coses que s'han de fer, una mitja horeta, i després ja comença la reunió. Esta és la primera reunió, però un dia té ve un regidor amb una sèrie de problemes o de plantejaments de què fem en això, i després pues, tens reunions, pues, a vegades tens coses de premsa. Per exemple, avui hem tingut una junta de govern que teníem que decidir pues, una sèrie de punts, després hem tingut una roda de premsa per parlar del pressupost. Vos conte lo d'avui perquè me'n recorde bé. Després he tingut una entrevista en un regidor que teníem que resoldre una sèrie de temes de personal, després hi havia un fotògraf que tenia que fer unes fotos, després ha vingut, he anat a veure no sé què i he vingut així. Però és que demà, per exemple, serà una altra cosa. O sigui, cada dia canvia, el que sí acostuma a ser és bastant agobiant. Perquè, per exemple, jo treballo des de les 8:15, 8:30 fins a les 2:30, en eixa franja, i a la vesprada, pues, molts dies, dilluns, dimecres, dimarts moltes vegades, a vegades divendres, dijous no, que és perquè és sagrat, dijous és sagrat perquè tinc les meues netes, i entonces eixe dia no el toque perquè si no, no les veig. Entonces eixe dia ahir és sagrat. Entonces lo que intente també a les vespres, sobretot dijous i dimarts, quan deixen les netes, anar-me'n a caminar una hora o un poquiu per a fer un poquiu d'esport. I aproximadament seria això. Clar, un dia tens que casar, com tinc demà, un altre dia tens una assemblea, però això ja és molt variopinto, depèn de moltes coses.
O sea que la semana depende de, ¿no? De todo lo que tienes cada día.
Sí, sí,
es una
sí,
cosa,
cada día.
Y a lo mejor no un día descansas un día y la siguiente semana. Otro cualquiera.
Sí, sí,
¿no?
Sí. No, per exemple, hi ha fins de setmana tranquils, però el fi de setmana passat, per exemple, vam estar matí i vesprada, dissabte i diumenge. El diumenge a la vesprada rebia el president d'Equador Correa, al matí teníem el mercat ecològic en el, com es diu, en la plaça, el dissabte no sé què tenia, també tenia una cosa al matí i una altra a la vesprà, algo de Falleres, sí, l'exaltació de la fallera infantil, al sí. Matí no sé què tenia, i el divendres a la vesprà, a la nit,
la fallera major.
O sigui, que... I este fi de setmana, pues, bueno, tinc una boda d'un diputat, uns diputats demà, i el diumenge no sé què tinc també, però bueno, però més tranquil·let.
No s'aburre, entonces, ¿no?
No, avorrir-me, no. No, a veure, el problema, a mi el que m'angoixa, sincerament, és que a vegades arribo a casa... I dic, a veure què tinc per demà. Hòstia, altre dia, que no tinc temps ni de... A vegades, mira, te vaig a contar una cosa personal. Tinc una boda dintre dues setmanes i he de fer una transferència per un regal a una neboda meva i encara no l'he fet. I dic, és que no trobo temps, a vegades. O sigui, estar 10 minuts, 15 minuts per fer-ho, no? O sigui, tens una mancança de temps molt important. Eixa és la realitat, és dur.
I, i,
Així
i...
anem bé.
Y eso de andar con seguridad todos los días, es que antes de venir, como nos hemos entrado aquí a venir, nos ha llamado la atención, ¿no? Y por un momento nos hemos puesto todos en... ¿Cómo debe ser eso de, no sé,
yo passe molt.
Cómo se lleva?
Jo anem a veure. Jo ho duc molt bé perquè la gent de seguretat és una gent que he escollit jo i són gent de total confiança i coneixen les meves manies. Entonces, jo vaig a la meva bola i ells van a...
I ells pueden, no? Van detrás, no?
Ells
com
van
pueden.
Per ahí i a més no es nota massa, etc. Al principi jo no volia seguretat, però me van dir que això era impossible.
Claro.
O sea, tal com està el món en aquests moments, i a més dius és impossible, perquè aquí en València pues, hi ha gent pues, un poquit violenta, o sigui, hi ha cosetes a Xina, hi ha gent, però jo ho duc amb molta tranquil·litat perquè jo vaig a la meva bola i a vegades ni m'entere de què estan, o sigui que no...
Ja com formen part, no, de sí. Que estan ahí... Pues,
sí, 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 no,
que...
ells estan, o sigui, ells diuen, no, pues en a casa, che, tal. Diuen, no, no, mira, jo me'n recordo que vaig tindre un problema en el tema de seguretat perquè vaig fer un viatge a una ciutat d'Espanya llunyana i els vaig dir, no vull que vingueu. O sigui, tenien el bitllet d'avió perquè va venir, diu, no vull que vingueu. I entonces el seu cap de seguretat li va dir, compte, tu què fas? Tu tens que anar per obligació. I el pobre home, en lloc d'anar en avió, va tindre que anar en cotxe. I clar, li va dir, a partir d'ara ja no me claven tema de seguretat. Feu el que tingueu que fer i s'ha acabat. Perquè tampoc els vaig a maltractar, no, els pobres.
Clar.
Com ho lleva el tema de seguretat en la ciutat?
Manolo, lo que quería un poco también, aparte de lo que estabas hablando del tema de seguridad, era de tu familia, ¿cómo lleva el que, como estabas diciendo que no tenías mucho tiempo, cómo lo lleva tu familia?
No, va por ahí un poco Manolo,
sí.
¿No?
Que me lo estaba diciendo, dice, ¿cómo lleva eso de la familia, el que, sí, el que esté tan
Eudú,
ocupado?
Eudú de una, lo mejor posible, Eudú lo mejor posible, pero a vegades es pesat, o sea, a vegades es pesat porque... És que hi ha molt poc de temps i jo tinc que fer moltes coses i a vegades m'acompanyen, però moltes vegades és molt avorrit per ells. Entonces, dic, escolta, feu el que vulgueu, no? O sigui, moltes vegades, per exemple, jo vaig a un acte, i se'n van al cinema o a qualsevol cosa i queden pas un par després o alguna cosa així. El tema de seguretat també no es molesta, ens afecta, no hi ha cap problema, O sigui, però el tema del poc de temps per a conviure, això sí que és un poquit més agobiant. Jo intento ser molt estricte també, intento dinar, reunir-me amb qui faça falta. Pero eso de dinar, el uno, yo...
Lo justo,
el
¿no?
mínimo, a ser posible...
Mejor.
Tendiendo a cero, en el límite. O sea, no me agrada. O sea, ni dinar, ni sopar y tal. Las reuniones, las que hacen falta, pero yo intento siempre dinar y sopar en casa, siempre que puc.
Es cierto que estás trabajando en una guía de turismo hasta Valencia. ¿Cómo ha sido confeccionada? ¿Ha participado personas con diversidad funcional en su elaboración? ¿Existe algún foro para poder adoptar nuestras necesidades, inquietudes, demandas?
Sí, a veure, sí que estem treballant concretament en una guia de turisme adaptat a la diversitat de les persones. Estem treballant en aquest tema. Jo sé que això és complicat, o sigui, per exemple, és molt complicat. Estem avançant, jo crec que tenim premis fins i tot en els temes de mobilitat, però evidentment la diversitat és molt més ampla que la mobilitat. Jo este dimecres, per exemple, em reunia amb una associació de persones que eren cegues i, a més, eren sordes, perquè la seva... no me'n recordo del nom de l'associació en estos moments, però plantejant-nos la necessitat, d'alguna manera, d'adaptar la ciutat no només a les persones que tenen problemes de vista, sinó també a les que tenen les dues coses a la vegada, que és que la problemàtica és major. Estem treballant en això. La meva companya Sandra, que és la primera tinent d'alcalde que du el tema de turisme, està treballant en això també. O sigui, a través de CERMI estem en col·laboració amb CERMI, que d'alguna manera que està allí en la 11 i tal, o sigui que no, que estem treballant concretament per a que ens transmetis que a veure les necessitats, com ho podem abordar, etc. Estem avançant en això. Potser a vegades jo sé que la gent diu, ostres, teniu que correr més, però per desgràcia no podem arribar a tot i anem un poc violents, però evidentment la ciutat ha de ser una ciutat amable per a tots. Nosaltres sempre diem que una ciutat amable és una ciutat
quan els xiquets poden jugar tranquils i les persones majors poden passejar tranquil·les i les persones amb qualsevol tipus de diversitat es puguen moure, es puguen desplaçar amb tranquil·litat per la ciutat. Això no és fàcil. Estem ampliant voreres, per posar un exemple, estem rebaixant, estem ajudant, o sigui, en totes les intervencions públiques intentem que persones amb problemes de diversitat funcional, de l'oïda, etc., puguen atendre. Volem plantejar-nos, estem també treballant en la pàgina web amb persones, per exemple, per el tema del llenguatge de sords, perquè sabem que encara que estigui escrit no s'entén bé, perquè no entenem bé. Entonces, estem avançant en aquest tema, però jo sé que això hi ha molta feina que fer, hi ha moltes possibilitats que hem de posar en marxa i sobretot hem de col·laborar amb vosaltres, en totes les associacions, perquè ens diu, escolta, fa falta això. O sigui, perquè, per exemple, jo me vaig dur una sorpresa terrible, posaré un exemple, me vaig dur una sorpresa terrible quan estàvem parlant en el tema de les associacions de persones sordes, que ens deien, escolta, però per què no mos fiques vídeos en la pàgina web? Diguem, però escolta, si vosaltres veieu i tal. Entonces, el que mos deien, diu, és que nosaltres no entenem. O sigui, aquí és un problema de manca de comprensió i entonces el nostre llenguatge no es pot traduir bé al llenguatge... Té que ser amb llenguatge de signes perquè si no, no es compren. Entonces, totes aquestes coses, a vegades, és una manca de coneixement nostre, també, que necessitem saber-ho per a poder actuar i estem actuant en aquesta direcció.
Claro, Maika comentava que s'havien hecho muchas cosas, ¿no?, de ampliación de las aceras y tal, sí. Pero decía, es que no llego a los botones de los semáforos para que se... Ella y Marta también.
Claro.
Decía, es que no llego a darle al botón para que se ponga el semáforo en verde.
Pero eso en su de dir.
Claro. Mira, por eso comentaban que si había algún foro...
Sí, en Fermi és molt important que ens ho digueu. Mira, jo he de reconèixer que els temes de mobilitat de la ciutat, o sigui, m'he fet conscient d'ells una altra vegada quan he tingut que portar les meves netes en carret i dir, teòricament aquí això està adaptat, però m'estan aparcant aquí i no puc treure... No sé què fer a mi. I això és el mateix que passa amb persones que amb mobilitat reduïda, que es passa perfectament. Entonces, clar, això implica que has d'actuar des d'un altre punt de vista, cara a la disciplina en l'aparcament, etc. Però si no ho vius o no t'ho content, moltes coses no ho veus. O sea, yo creo que es un tema clarísimo.
Joan, ahora Manolo te va a hacer un test, si te atreves, porque es un test... ¿Sí? ¿Te atreves? Pues vamos adelante, Manolo.
Seguro.
¿Estás seguro?
Vale, venga, vamos para allá.
Estimado invitado, comienza mi test.
El test de Manolo.
Un lugar en el mundo.
La Patagonia.
Un superpoder.
Un superpoder.
El apoyo mutuo.
Toma ya.
Un vicio confesable.
Madre mía.
Que no se pueden confesar, tenemos mucho. Pero confesable...
confesable. Hombre, yo creo que beber un poco de vino es un... En cantidades razonables.
Una peli.
Viva Zapata.
Un libro.
Sí, el hombre que amaba los caballos.
Qué chulo.
¿Una heroína o un héroe?
Ay, Dios mío, una heroína para mí. ¿Un héroe? Emiliano Zapata, por supuesto. No, u otro, Salvador Allende. ¿Eh? Y una heroína. La vamos a dejar en una científica, Madame Curie.
Toma ya.
Una pasión.
La montaña, está clarísima.
Pide tres deseos.
Un cabañal como un barrio normal, deseo número uno. Una ciudad amigable para todas las personas.
Sí.
Número dos. Y el tercero. Pues desearos mucha suerte a todos.
Muchas gracias. Concedidos los deseos.
Ya te los ha concedido. Bueno, Joan, pues tenemos que agradecerte de nuevo la presencia y la colaboración y el interés que has tenido con nosotros. Te hablo en nombre de todos, creo, ¿verdad, Manolo?
Pues sí.
Estamos encantados de que hayas estado aquí y poder compartir un poquito.
Yo también estoy muy encantado, me parece muy bien.
Voldria dir que després de l'entrevista et coneixem una miqueta més i cal dir que eres una gran persona, una persona transparent, honesta i molt sensible. Moltíssimes gràcies.
Me vas a posar roig?
No, i ho dic de cor, i ho dic de cor, i ho dic de cor, perquè és el que ens has transmitit. Moltes gràcies.
Gràcies a tu. Gràcies,
Joan. Moltes gràcies.
Rojo,
naranja,
amarillo,
verde,
azul,
añil,
violeta.
Estás escuchando Arco Iris en UPV Radio.
Hasta aquí el Arco Iris de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros. Recordad que nos oímos el próximo viernes de 1 a 1:30 en UPV Radio, en la 102.5 de la FM, si te encuentras en la zona metropolitana de Valencia. También nos puedes seguir por internet en radio.upv.es, donde te puedes descargar el podcast y escucharlo cuando quieras. Búscanos en radio.upv.es, en la sección de Radio a la Carta o en programas. Y también nos puedes seguir en Twitter en @arcoiris_rtvupv102.5. Antes de la despedida, chicos, quiero daros la enhorabuena por esta fantástica entrevista que habéis hecho, habéis preparado, que llevamos y lleváis mucho tiempo preparándola, ¿verdad? Porque no es una entrevista cualquiera, entrevistar al alcalde.
Si es que yo, para mí, esto no es una entrevista, es el sentimiento que tenemos dentro.
Ahí estamos, Manolo.
Qué bien.
Que la gente vea que nosotros casi nos sale. Exacto. Sin carreras ni nada. Manolo, no hace falta estudiar para que te salga del corazón.
Exactamente.
Y nada, también agradecer la presencia de Olga, de habernos acompañado.
Gracias a vosotros por...
Sobre todo eso, agradecer a Olga la magnífica... ilusión que nos ha hecho.
Qué bonito eres, Manolo. Gracias a vosotros por dejarme acompañaros y me encanta veros aquí en acción como grandes periodistas. Y sí que es verdad que cuando se habla desde el corazón hacéis que las personas que vengan aquí se sientan tan cómodas y salen de verdad con una sonrisa tremenda. Y es importante de vez en cuando sentirse a gusto entre pues... periodistas. Y gracias por vuestra labor, porque es bueno, que os voy a decir, me encanta.
Bueno, cuando quieras estás invitada a en el pequeño hueco que tengas en tu agenda.
Ese siempre se hace para vosotros. Además ya lo hago porque os escucho siempre, soy una fan vuestra.
Nos alegra escucharlo, nos alegra.
Gracias.
Y desde el equipo de redacción de Arco Iris nos despedimos hasta el próximo programa. Manolo.
Hasta luego, Pablo.
Hasta luego, Bea.
Hasta otro día.
Marta.
Hasta luego.
Maika.
Otro día, adiós.
Hasta luego, Maika. José, como equipo de redacción. Olga.
Adiós, hasta pronto.
Y esperemos que os haya gustado el programa y la semana que viene más y mejor. Hasta luego.
Hasta luego.